com és el meu cas, jo recordo el meu pare, va molt, ens va deixar fa molts anys, però jo el recordo amb, bueno, amb molt d'agraïment, però jo com a pare, us dic que amb moltíssima diferència el millor que m'ha passat a la meva vida són els meus tres fills, i per tant jo agraïdíssim a ells. Però això és cada dia, per això m'agrada el missatge que m'han enviat, estic agraït, però sí, cada dia ho penso i ho sento, saps?
Fixa't.
I punto. I ahí queda eso.
Dit el telèfon,
per
jo no.
Per tant, eh? Què?
Ah, no has dit el telèfon encara.
Sí, l'he dit, però el recordo. Va. 663-99-30-62, el telèfon de la ràdio, del directe d'aquí de Ràdio Estel, per enviar missatges de veu o missatges per escrit. Va, un record per als pares, un reconeixement o el que us vingui de gust en el dia de Sant Josep. 663-99-30-62. I així, divendres, entrareu al sorteig de la cistella a Can Bravo.
I què millor que fent-ho que felicitant els vostres pares perquè no. Escolta, gràcies a tots, com sempre. Anem a publicitat i en uns instants que saludem en aquest estudi a Oriol Martori, professor de grau de gestió de l'esport a Blanquerna, per parlar d'això, d'esport i territori.
Radio Estel. ChondroHelp. Els meus ossos i articulacions noten el fred i l'edat. Per això prenc ChondroHelp, de Laboratoris Marnis. ChondroHelp conté una alta concentració de condroitina, glucosamina, col·làgen, àcid hialurònic i vitamina C. I gaudeixo de viure en moviment. Recorda, demana ChondroHelp a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com. Entres a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i fas clic a podcast. I ja ho tens! El què? El que vulguis. Gastronomia, música, entrevistes, cultura, nutrició, ensenyament... Els podcasts de Ràdio Estel ho tenen tot. Troba'ls també a Spotify.
Todos sabemos que cuando los padres fallecen heredan sus hijos.
Pero lo que algunos no saben es que pueden heredar regalos o problemas. Y de ello va a depender cómo hayas redactado tu testamento.
Si quieres que tu herencia sea un regalo y no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
La meva regla, les meves regles. Perquè ara, si tinc la regla, puc tenir la copa, les calces menstruals o la compresa reutilitzable. Gratuïtament. Així estalvio, cuido el planeta i cuido la meva salut. Això és molt fàcil. Descarrega el QR a l'app de La Meva Salut i ensenya-la a la teva farmàcia. Per la salut sexual i reproductiva, 8M, Dia Internacional de les Dones. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel, Barcelona. 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0,
Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Operació Sandvitx, amb la col·laboració especial de la Universitat Blanquerna Ramon Llull.
Gairebé 6 minuts que passen de les 10 del matí. Mireu si ens fixem en la barreja entre esport i territori sobre un enorme ventall de possibilitats i desafiaments que impacten no només en l'activitat física, sinó també en la configuració i la identitat dels espais urbans i naturals. L'esport s'entrellaça amb el territori, com dèiem, plantejant interrogants i oferint oportunitats per al desenvolupament i la transformació. Aquesta relació també suscita dubtes i debats sobre qüestions com l'accessibilitat, la gentrificació, l'ús de l'espai públic, la sostenibilitat. Avui tractarem d'aprofundir una mica en tot plegat i ho farem acompanyats per Oriol Martori. Ell és arquitecte urbanista, actualment treballant com a director general de Transport i Mobilitat del Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya i també professor del grau de gestió de l'esport a Blanquerna. Senyor Martori, molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia.
Senyor Martori, jo crec que si parlem d'esport tots sabem de què estem parlant, però no sé si ens podria acotar una mica què és el territori en relació amb l'esport. Com relacionem aquests dos conceptes?
Bé, el territori és un element i és una part de l'esport que és clau, bàsicament, doncs, per la seva activitat i pel seu dinamisme. Jo crec que no se'ns escapa doncs, que tenir un espai doncs, per practicar l'esport és bàsicament fonamental. I, per tant, tenir una bona gestió, en aquest cas, doncs, del territori, doncs, clarament promou doncs, que pugui haver-hi doncs, una societat molt més activa i molt més saludable. És imprescindible, des d'aquest punt de vista, doncs, que tinguem espais que siguin clarament accessibles per la pràctica de l'esport i que al mateix temps doncs, puguem també cuidar d'una forma sobretot sostenible doncs, que aquest territori doncs, pugui sobretot doncs, tenir unes instal·lacions no només que afavoreixin la pràctica de l'esport, sinó que siguin clarament sostenibles i més amb el dia, amb els temps que corren i especialment doncs, amb la sequera doncs, que tenim també doncs, tots a sobre.
Entenc que per tot plegat cal tenir present una certa planificació, una certa gestió d'espais esportius, tant en territoris urbans com en territoris naturals. Què ho diferencia? És a dir, la planificació i la gestió és diferent?
Sí, clarament, és molt diferent. Històricament, l'esport sempre s'havia practicat especialment amb instal·lacions adequades, bàsicament, per la pràctica de l'esport, però aquest segle XXI ens ha demostrat doncs, que cada vegada més la gent realment trenca les fronteres doncs, de l'entorn físic, trenca les fronteres, bàsicament, de la pràctica de l'esport, no? La típica doncs, pista de tennis o el camp de futbol, i, per tant, la gent cada vegada més practica l'esport no només en entorns urbans, sinó en entorns periurbans o en entorns naturals. Per tant, la planificació és l'eina, sobretot, que ens ha d'ajudar, sobretot, a definir allà on volem anar, a definir aquelles estratègies, aquella visió o model de futur, i, per tant, planificar per tal de tenir espais i entorns esportius cada vegada més accessibles, on bàsicament la integració, sobretot, d'entre la part urbana i, per tant, també la pràctica de l'esport és fonamental, com he dit abans també, no? La sostenibilitat o, per exemple, també la flexibilitat d'ús. No? Cada vegada més ens estem trobant que no hi ha només un únic espai on es practica esport, sinó que avui en dia, per exemple, et pots trobar doncs, gent practicant, com per exemple el parkour, no? Com per el parkour en entorns urbans, en una plaça, o cada vegada més els espais són molt més flexibles i, per tant, hi ha molta més diversitat d'esports que es practiquen en diferents instal·lacions esportives.
Per tant, entenc també que la pràctica esportiva afecta no només a la configuració, sinó a la transformació del territori.
L'afecta totalment, perquè, com us deia, és a dir, no només... És a dir, és una relació que és bidireccional.
Em referia sí, més a econòmico-social, que la transformació real del territori, la transformació geogràfica, vull dir.
També, és a dir, el fet d'adaptar o transformar els espais que poden fomentar la pràctica de l'esport té una clara incidència, sobretot, en la cohesió social doncs, de les ciutats o amb la cohesió social de les comunitats i dels entorns urbans. Doncs perquè, bàsicament, la pràctica de l'esport té una clara component doncs, de salut pública, de qualitat de vida, però també té una clara component també doncs, de relació entre diferents tipologies de persones, diferents edats, joves, i, per tant, això generalment, clarament, fomenta, no?, una millor integració i cohesió doncs, de les nostres ciutats o entorns.
Perdona, de fomentar, per promoure entorns saludables que fomentin la pràctica esportiva, què s'ha de tenir en compte?
Bàsicament, la capacitat que els espais puguin ser adaptats per la pràctica de l'esport. És a dir, tots coneixem, per exemple, doncs, un exemple molt clar, per exemple, és tota la transformació, per exemple, del front litoral de Barcelona. Històricament, no?, un front litoral que al llarg del segle XX doncs, va tenir una clara industrialització i uns usos, bàsicament, doncs, dedicats sobretot al comerç, i que, sobretot i com a conseqüència doncs, del 92 i de les Olimpiades de Barcelona, un fet icònic, no?, doncs, pel país o per la ciutat, doncs, va transformar, bàsicament, aquest front litoral. Un front litoral que el convertir-se molt més accessible, en convertir-se i en adaptar-lo, bàsicament, doncs, a uns entorns on, bàsicament, la pràctica de l'esport està molt més incentivada, doncs fa que hi hagi no només un dinamisme, sinó que hi hagi també una voluntat de la gent de sortir a practicar un cert esport. No se'ns ha d'escapar que si transformem i adaptem els entorns, o tenim més equipaments que fomenten la pràctica de l'esport, és molt més fàcil que la gent surti a practicar els esports. És com, bàsicament, és com tenir un menjador de casa, doncs, agradable, no?, i, per tant, doncs, és molt més fàcil que tu t'hi estiguis en el teu menjador de casa. Doncs això passa exactament el mateix amb la ciutat. Si som capaços d'adaptar-les i de transformar-les perquè siguin molt més confortables, molt més inclusives, molt més accessibles a la pràctica de l'esport a través de doncs, les seves qualitats físiques, doncs, la gent és molt més probable doncs, que practiqui esport en aquest sentit.
Ja no vaig al front litoral de Barcelona, que és el que vostè anomenava. Vaig, per exemple, a la muntanya, i a l'alta muntanya, si vostè vol, que és el Pirineu català. Una mala gestió o una mala praxis en una certa planificació esportiva enmig de la natura ens pot portar a la gentrificació portada per un esport que s'ha vist posat de moda? Kilian Jornet, per exemple?
Sí, clarament. Jo crec que ho estem veient. Un dels exemples més clars, per exemple, és els últims dos anys s'han posat de moda moltes imatges doncs, de fent cua per arribar al cim de l'Everest, no? Cosa que és no? un esport que hauria de ser considerat del risc, i és un del risc en un entorn clarament no adaptat a les condicions humanes, no? I realment doncs, que s'hi faci cua doncs, per arribar, no? Com la cua que et pots trobar doncs, per accedir al Corte Inglés. No? És realment doncs, una cosa sorprenent. Però és bàsicament cada vegada més, i com deia abans, no? I aquesta necessitat, l'esport també s'ha transformat en un mitjà d'identificació i de repte personal. I, per tant, les xarxes socials també han fet que hi hagi aquest esperit com de superació, que sempre ha tingut l'esport, però el fet d'afegir-hi la part més mediàtica, no? Doncs fa que això encara s'accentuï molt més. No? Recentment, també aquí en el Vallès, també hem vist, per exemple, com el restaurant de la Mola, un històric, bàsicament, doncs, del Vallès, s'ha tancat precisament per intentar de prevenir, no?, la massificació que moltes vegades ha comportat a l'accés en aquests espais. No? I, per tant, és clarament, és a dir, aquest afany que té la ciutadania doncs, per sortir el cap de setmana, per sortir de les ciutats, per buscar entorns naturals i saludables, o per simplement doncs, fer aquesta pràctica d'esport saludable, està comportant a molts llocs aquesta sobresaturació d'aquests espais. I, per tant, aquí la prevenció és un element clarament imprescindible, la gestió d'aquests espais. Gestió que pot passar des de la limitació dels aforaments, des de un accés regulat o, sobretot, pràctiques de conscienciació, no?, doncs de com protegir, bàsicament, aquests espais, perquè, al final, els valors naturals d'aquests espais són el que els fan únics i és el per què la gent doncs, accedeix, sobretot, en aquests espais.
Clar, senyora Martori, ara em parlava de la Mola, per exemple, que hi ha hagut molt debat sobre aquesta qüestió del restaurant que hi havia, etcètera, etcètera. en un lloc com la Mola, per exemple, i es proposa només un exemple del que li vull preguntar, com ho fem per equilibrar la balança entre que no hi hagi aquesta gentrificació, però la persona que hi ha anat tota la vida segueixi podent gaudint del lloc?
En Catalunya és un país molt petit. És un país molt petit, amb 8 milions d'habitants i cada vegada més. Per tant, cada vegada la gestió dels espais serà més imprescindible. Això ha passat i passa a altres llocs, eh? Moltes vegades, si, per exemple, si algú ha tingut l'oportunitat, per exemple, doncs d'anar a Menorca, no? La gestió dels espais naturals i de les platges està regulada a través d'un topall d'accés en els aparcaments. Quan l'aparcament està ple, pues, o camines dues hores, cosa que fa molt difícil l'accés en aquest espai natural, o difícilment pots accedir-hi. No dic que tingui que ser l'única solució, però la gestió activa i, per tant, doncs, la cura d'aquests espais doncs, ha de tenir uns topalls. És a dir, al final, igual que un espai o un edifici té un aforament màxim, els entorns naturals també tenen un aforament màxim des del punt de vista ecosistèmic, és a dir, de com cuidem aquest espai, doncs perquè els seus valors naturals no es vegin amenaçats bàsicament per l'acció humana. I per tant, aquest és
l'equip. Com es quantifica això?
Això es quantifica sobretot a través de veure, a través de l'observació i d'analitzar, quina degradació hi ha, en aquest cas, per part del medi, i dos, si hi ha algun canvi dintre l'ecosistema natural. És a dir, si tu veus que certes espècies, per exemple, doncs deixen d'estar en aquest espai, vol dir que hi ha una certa afectació, clarament, doncs, per part de l'acció humana.
Li he parlat dues o tres vegades ja de gentrificació. Existeix un turisme esportiu? I si és així, quin impacte té?
Existeix, i no només existeix, sinó que cada vegada va més. Els esdeveniments esportius a nivell mundial estan creixent, premis com, per exemple, com la Fórmula 1, els mundials de futbol, els mundials d'atletisme...
Copa,
no?
Amèrica, que ara vindrà a Barcelona.
La Copa Amèrica, com ara, correcte, com ara vindrà a Barcelona. Són esdeveniments que clarament són fenòmens a nivell mundial, que mouen masses de persones, i no només mouen masses de persones, sinó també generen un gran vincle entre la societat i també la difusió que se'n fa, no? I, per tant, la difusió d'aquests esdeveniments genera una gran atractivitat. Això són esdeveniments que clarament tenen una part molt positiva, perquè són una part del dinamisme local, fan moltes vegades conèixer, per exemple, no? Doncs aquestes ciutats, té una gran capacitat d'atracció i, per tant, de promoure, no? El dinamisme i l'economia local. Ara bé, també hem de ser conscients que moltes vegades això pot posar en risc bàsicament el fet, doncs, que s'excloguin, doncs, altres elements d'àmbit local, o que fins i tot només ens especialitzem bàsicament en aquests àmbits, no? Estem veient com països, no?, de l'Orient Mitjà, com bàsicament estan apostant i tenen una gran aposta, en aquest cas, per l'esport, però hem de ser conscients que aquesta aposta pot ser positiva, però sobretot hem de diversificar aquesta aposta des del punt de vista tant econòmic com social, com ambiental, i sobretot que siguin sostenibles, i no només com un element temporal en el temps, sinó que clarament tinguin una vinculació amb l'economia local, amb la societat local, amb el teixit comunitari, perquè és com integrem bàsicament aquests esdeveniments esportius i no els fem únicament singulars en un període temporal, sinó que els integrem clarament en les dinàmiques i els hàbits del dia a dia.
No marxo de mare, senyor Bartori, però, clar, acabem de tenir Barcelona, per exemple, el Mobile World Congress. Ara tenim la Fira Alimentària, on també s'està plantejant com funciona amb tota la Fira Alimentària, tota la qüestió de la intel·ligència artificial. Quin paper juga la tecnologia en la promoció, però sobretot en la gestió de l'esport en el territori?
Doncs cada vegada més, perquè bàsicament, com tots els elements com el mòbil, les aplicacions mòbil, no? Doncs cada vegada estan molt més vinculades a l'entreteniment i també el seguiment de l'activitat física. Tu, dia d'avui, pots tenir un coach pràcticament en el teu telèfon, perquè no et faci una programació, doncs, dels teus entrenaments. Però també té altres elements significatius, com, per exemple, sistemes de reserva en línia, per exemple, per instal·lacions esportives, o, per exemple, plataformes digitals, en aquest cas, doncs, per la gestió d'esdeveniments. També hem de tenir present que hi ha un nou fenomen, que són els e-sports, no? Que són aquests fenòmens en línia a través de competicions, doncs moltes vegades o sempre digitals, no? Però competicions basades en esports tradicionals que es fan a través, doncs, d'un ordenador, a través de plataformes en línia, no? Són són esdeveniments i són fenòmens que han arribat per quedar-se i són fenòmens que clarament transformaran també la relació que moltes vegades teníem amb l'esport. L'esport d'avui no només és activitat física, històricament hem tingut també els esports motoritzats, no? Per tant, de motor, que ja han sigut un element, en aquest cas, doncs, també disruptiu de l'esport tradicional, i els e-esports clarament seran un pas més en aquesta nova era de l'època digital o època, no?, del 4.0 d'internet.
Clara, parlàvem d'un territori, és evident que tots sabem que ens referíem a Catalunya, però no li preguntava precisament pel territori català. Com és Catalunya respecte a la integració de l'esport en el seu territori? És a dir, estem prou diversificats?
Catalunya sempre ha sigut pionera. Hem de tenir present, doncs, que l'esport, bàsicament com a tal, té uns orígens grecoromans, no? Però té una clara incidència, sobretot, en la societat a finals del segle XIX, principis del XX, especialment amb l'arribada de la industrialització. Un esport que, bàsicament, sobretot té una base molt burgesa, fa que la industrialització fa que, bàsicament, es socialitzi, no? I, per tant, jo crec que aquesta meitat del segle XX amb expansió a diferents clubs. Catalunya sempre ha tingut una història de referència, bàsicament, en diferents clubs a nivell nacional i a nivell internacional, no? Fa que siguem, en aquest cas, molt referents. Molt referents des del punt de vista, sobretot, també comunitari, que és una part molt important, doncs, en aquest cas, de la promoció de l'esport, que, com parlàvem al començament, no? És a dir, l'esport fomenta aquests valors de cohesió, d'integració, i a través de l'esport a Catalunya moltes vegades hem tingut, sobretot, la integració de molta gent, doncs, que ha vingut de fora. I això és la base, bàsicament, o una de les bases de la societat i un pilar, clarament, doncs, de la integració a Catalunya.
Mm. I encara sobre tota aquesta qüestió, deixi'm preguntar-li per on creu que passa el futur de la relació entre esport i territori? És a dir, quines són les metes que hauríem d'aspirar a assolir com a país?
Jo crec que és fonamental que, com parlàvem al començament, que les instal·lacions esportives, purament com a àmbits de promoció de l'esport, les puguem clarament diversificar, les puguem clarament... Tenim un PIEC, que és el Pla Estratègic d'Instal·lacions Esportives, doncs, que clarament ha de fomentar, bàsicament, doncs, aquests valors, doncs, de cohesió de l'esport. És molt important que aquestes instal·lacions esportives garantir el seu accés, doncs, per tal de promoure aquesta inclusió i sobretot, doncs, accedir a diferents àmbits o tipologies de l'esport, i, com dèiem al començament, també promoure també l'accés a aquests entorns naturals, clarament sí, o clarament també respectant bàsicament els seus valors intrínsecs i, per tant, la preservació d'aquests entorns naturals. Mm. La transformació perquè les ciutats cada vegada siguin més amigables des del punt de vista, no?, doncs de reduir l'impacte del vehicle privat, de tenir molt més foment del transport públic, el fet de fomentar, per exemple, que les ciutats tinguin, doncs, per exemple, carrils bici, on es pugui fomentar el fet, doncs, que la mobilitat activa sigui l'element principal de mobilitat, és un altre element que, de manera indirecta, no només fomenta l'esport, sinó fomenta aquesta transformació tant ambiental com urbana, per tal de promoure, doncs, aquests entorns molt més saludables.
Mm. Ara em parla de mobilitat, em parlava dels pilars de l'esport, dels pilars del territori. Senyor Martori, veiem si m'ho faig venir prou bé per explicar-me i perquè vostè no em toqui tant el violí com m'imagino que farà. Oriol Martori, com dèiem, és arquitecte, és urbanista, és professor del grau de gestió de l'esport a Blanquerna, però és evident que tenim davant el director general de Transport i Mobilitat del Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya. Per tant, em permetrà, perquè el senyor Martori, per qui no ho sàpiga, és un dels pilars base de la negociació que hi va haver sobre el traspàs de Rodalies entre el govern català i el govern espanyol. Com va aquest traspàs, senyor Martori?
Anem avançant. Segurament no tot lo ràpid que voldríem, perquè clarament des del govern de la Generalitat estem prement l'accelerador al màxim, perquè, miri, el traspàs de Rodalies és fonamental, bàsicament, doncs, per la vida de la ciutat, de la ciutadania, bàsicament, doncs d'aquest país. Rodalies, bàsicament, cada dia porta milers de persones vertebren el territori, que cada dia, doncs, es desplacen, sobretot, doncs, per temes de mobilitat obligada, no?, per temes de feina, i per tant és imprescindible doncs, tenir que aquest servei estigui articulat, estigui eficient, no generi retards i per tant doncs, garanteixi bàsicament aquesta accessibilitat i equitat. Relacionat bàsicament amb l'esport, quan més cohesionat tenim un territori des del punt de vista de l'accessibilitat, més es garanteixen els drets de la ciutadania, perquè el fet de que algun territori sigui accessible i que, per tant, tingui una ràpida mobilitat, doncs fa que la gent tingui accessibilitat als llocs de treball, als llocs sanitaris, als llocs educatius, i, per tant, és imprescindible. El transport ferroviari és altament massiu, té la capacitat de portar milers de persones, i, per tant, és imprescindible per la vertebració i per l'eficiència, en aquest cas, de qualsevol país.
Entenc que no em pot donar una data, però...
No, estem treballant, esperem que de cara al 2024 tenir prevista la creació doncs, de la nova societat, que en aquest cas serà compartida, i de llarg i de cara al 2025 anar-la desplegant doncs, perquè cada vegada l'operació, no només l'operació, sinó la gestió, bàsicament, doncs, de l'operació ferroviària i de les infraestructures ferroviàries sigui del govern de la Generalitat, que jo crec que ens permetrà, sobretot, millorar significativament molts dels aspectes i processos doncs, que a dia d'avui i de les incidències que a dia d'avui afecten cada dia els nostres ciutadans.
Precisament, per què a dia d'avui encara hi ha tantes incidències a Rodalies?
Bàsicament per un tema de manca d'inversió, és a dir, portem 10 anys on pràcticament no hi ha hagut cap inversió. És cert que els últims 2 anys i aquest any s'està invertint significativament. Això portarà algunes afectacions, com estem tenint en el cas de l'R2 o, per exemple, l'R3 a Vic, però ens n'alegrem que clarament hi hagi aquestes inversions, que clarament han de modernitzar, han de posar al dia, sobretot, aquesta infraestructura i ens han de permetre, sobretot, donar un pas endavant significatiu doncs, amb aquesta mobilitat del segle XXI. No?
I, per últim, em permetrà que li pregunti si aquesta negociació del traspàs de Rodalies permetrà que totes les línies siguin traspassades.
Bé, l'acord parla d'un acord integral i, per tant, parla de tots els aspectes del traspàs de Rodalies. Per una part, l'operadora, però per altra part també la infraestructura. Aquí el primer acord parla bàsicament de 3 línies de moment que s'haurien de traspassar, que és la R1 del Maresme, la R2 Sud i la R3. I per tant aquestes són les primeres que han de ser traspassades i a partir d'aquí la resta, com la R4, jo soc usuari per exemple doncs, diari de la R4 doncs també recentment també s'ha posat sobre la taula. És un camí que hem iniciat, jo crec que és un camí inevitable, la gestió de proximitat clarament s'ha demostrat que és la més eficient, jo crec que simplement per comparativa amb Ferrocarrils de la Generalitat tothom pot entendre no? doncs, com un servei clarament ferroviari pot ser molt més eficient i molt més resilient, bàsicament, a dia d'avui, i per tant és un camí que hem iniciat, espero que això no s'acabarà i no s'aturarà els pròxims mesos i que, per tant, a poc podrem anar doncs, demostrant que podem realment tenir uns serveis ferroviaris de Rodalies que donguin resposta a les necessitats de la ciutadania.
Oriol Martori, arquitecte urbanista, actualment treballant com a director, dèiem, general de Transport i Mobilitat del Departament de Territori de la Generalitat i professor del grau de gestió de l'esport a Blanquerna. Moltíssimes gràcies per venir avui a la caravana, per il·lustrar-nos sobre el món de l'esport, de la mobilitat i, sobretot, per deixar-me fer-li aquesta darrera tanda de preguntes. Que vagi molt bé, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel.
Un farcell de mots, el podcast de Josep Maria Virgili per parlar clar i català.
Però per què has de dir un xurrito i no pots dir el raig al rei Juli?
Un raig de saviesa lingüística de qui ho sap tot.
És que no ho entenc, és que francament, eh?
Un farcell de mots. Troba-la a l'app de Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada 3 persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 333 81.
a punt les defenses. Propolvit Defens és un complement alimentari que conté reishi, vitamina B6, calostre valorat en immunoglobulines, pròpolis, gelea reial i shiitake. Propolvit Defens es pren en còmodes dials per beure només una vegada al dia. Demana Propolvit Defens de laboratoris Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Dos quarts d'11 del matí, el degà de l'Il·lustre Col·legi d'Advocacia de Barcelona, Jesús Maria Sánchez, us ho explicàvem aquest matí, s'ha ofert com a mediador en el conflicte entre el Departament de Justícia i els funcionaris de presons. L'ICAP ha considerat que un procés de mediació entre les parts pot conduir cap a solucions. Per parlar-ne de tot plegat, doncs, tenim amb nosaltres el degà de l'Il·lustre Col·legi d'Advocacia de Barcelona, Jesús Maria Sánchez. Senyor Sánchez, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres un matí com avui, que suposo que està molt sol·licitat.
Molt bon dia i moltíssimes gràcies per la seva trucada.
Senyor Sánchez, per què s'ha ofert com a mediador el conflicte?
Per una raó molt lògica, perquè està dintre de les nostres funcions socials i dels nostres estatuts com a col·legi de l'advocacia. En aquest moment hi ha un conflicte molt important entre el Departament de Justícia i els funcionaris i funcionàries de la presó, i és evident que s'ha de buscar una solució immediata, sobretot perquè està vulnerant el dret de defensa. Hem de tenir present que advocats i advocades no poden preparar la defensa dels seus clients perquè no poden tenir accés a les presons, a entrevistar-se amb els seus clients per preparar el judici, i sobretot que, malauradament, s'estan suspenent ara ja judicis. Hi ha un conflicte molt seriós i la nostra obligació com a advocacia és, sobretot, intermediar per buscar una solució a aquest conflicte.
Senyor Sánchez, li demanaré, perquè tenim una mica de dificultats per entendre'l, sí que és veritat que l'estem entenent perfectament, però sí que tenim una mica de dificultats. No sé si porta auriculars o alguna cosa amb el telèfon.
Porto auriculars, sí.
No sé si podria parlar directament amb el telèfon, perquè a vegades els auriculars sí que ens fan, una mica d'interferència. Ara el sentim perfectament.
Ja estic en el telèfon directament.
Ara el sentim perfectament. Gràcies, senyor Sánchez. Deixi'm preguntar-li també com valora la postura de les parts, és a dir, la postura dels treballadors de les presons i els sindicats i la postura de la conselleria.
En primer lloc, el que tinc que dir és que jo sàpiga no hi ha en aquest moment una sol·licitud de vaga. I, per tant, els funcionaris i les funcionàries no estan en vaga. Si estiguessin en vaga, es tindria que regular uns serveis mínims. Per tant, estem en una situació que, per molt justa que pugui ser la reivindicació dels funcionaris i les funcionàries, és anòmala, perquè no s'ha demanat una vaga, no s'han regulat els serveis mínims. Per tant, el que està claríssim és que estem en un estat de dret. I els drets s'han d'ajustar a la legalitat vigent, per molta raó que un pugui tenir.
No li pregunto tant per si estan en va o no, que també, i ens ho responia molt bé, sinó que li preguntava també perquè, clar, vostè s'ha ofert com a mediador, però és veritat que la conselleria vol parlar amb els sindicats, però els sindicats, de moment, s'hi neguen en rotund.
Per això nosaltres, en aquest cas, jo com a degà del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, m'he postulat per fer de mediador. És més, és lògic que es faci aquest compromís, perquè la mediació és un instrument jurídic que serveix per quan dues parts no es posen d'acord. Una tercera part, un instrument jurídic absolutament neutral e imparcial, pot servir perquè les parts es puguin posar d'acord. Aquesta és l'essència de la mediació.
Des de l'ICAP, abans llegíem el comunicat a l'informatiu, valoreu que la situació a les presons és preocupant. Però preocupant respecte a què? A les agressions o respecte a les protestes?
Home, és preocupant per una raó molt lògica, perquè nosaltres el que fem és defensar drets. Nosaltres, la nostra obligació és defensar els nostres clients, defensar la ciutadania, defensar aquelles persones que estan privades de llibertat i, per tant, per poder defensar adequadament amb aquestes persones, és lògic que es puguem entrevistar amb els nostres clients. Si s'impedeix poder entrevistar-se amb un client, s'està vulnerant un dret que és inalienable en un estat de dret, que és un dret fonamental, el dret de defensa, i el dret que té qualsevol ciutadà a que sigui defensat.
S'està, a part del dret a la defensa, que també ho parlàvem aquest matí, s'estan vulnerant més drets als presos de les presons catalanes a resultes d'aquestes protestes?
A veure, jo no conec en profunditat quina és la situació interna de les presons en aquest moment, perquè tots sabem que no hi ha possibilitat de poder accedir. I estic convençut que no es vulneraran drets, perquè si es vulneressin drets dels interns, estarien probablement en una situació molt complicada i es haurien de prendre mesures, inclús per part de la Fiscalia, si fos així, que es vulneressin drets dels interns. Jo estic convençut que no és així. Mm-hmm. Però, clar, evidentment, jo no li puc dir ni una cosa ni l'altra, perquè ara sembla ser que s'està rebaixant la tensió, sembla ser que s'està intentant arribar a un acord, això són les notícies que jo tinc d'ahir al vespre, però a veure, seria molt alarmant que s'estiguessin vulnerant drets dels interns. Molt preocupant seria. Jo espero que no, estic convençut que no serà així.
Com s'estan atenent, o com estan atenent els advocats a les persones recluses?
Doncs amb una situació molt complicada. Nosaltres en el col·legi, jo personalment estic rebent trucades de companys i de companyes molt preocupats perquè els estan suspenent judicis i vistes i perquè no es poden entrevistar amb els seus clients. I per tant, ho torno a dir, és que el dret de defensa és un dret essencial i fonamental en un estat de dret. En el moment que s'impedeix aquest dret de defensa, la meva obligació com a degà és sortir i intentar per tots els mitjans que aquesta vulneració d'aquest dret, que és el dret de poder-se entrevistar amb el teu client, el dret de poder defensar adequadament els drets d'una persona privada de llibertat, perquè t'has d'entrevistar amb ell, has de preparar les defenses, has d'analitzar la viabilitat de recursos, etcètera, etcètera. Vull dir, nosaltres hem de sortir ràpidament a evitar que hi hagi qualsevol impediment que vulneri aquest dret. I les parts, en aquest cas, l'administració i els funcionaris i funcionàries de presons, s'han de posar d'acord. No pot haver-hi cap motiu, cap ni un, que no doni lloc a que les parts seguin, parlin i arribin amb un acord, utilitzant com a eina la vulneració d'aquests drets. O sigui, cap ni un.
Des de l'ICAP o vostè mateix ha pogut parlar des de que ha tret el comunicat amb alguna de les dues parts, tant amb el departament com amb algun dels sindicats?
No he pogut parlar amb cap de les dues parts fins ara. Inclús jo ahir vaig veure a la síndica, que vaig coincidir en una trobada, i vam parlar que inclús per part meva no hi havia cap inconvenient que aquesta mediació es pogués fer en seu del síndic de Greuges, o sigui, en aquest cas, de la síndica. O sigui, hem d'utilitzar tots els mitjans, tots els recursos, perquè de forma immediata les parts puguin arribar a un acord i no es vulneri cap dret de defensa, que és el que nosaltres més hem de postular.
Entenc que intentarà fer-ho, però.
Sí, sí, clar, per suposat, sense cap dubte. Sí, sí, sense cap dubte.
I per últim, deixi'm preguntar-li també, perquè clar, vostè és el degà de l'Il·lustre Col·legi d'Advocacia de Barcelona, un gran advocat expert, no cal dir-ho, etcètera, etcètera. Suposo que ha trepitjat en diverses vegades i en diverses ocasions sempre que ha pogut els seus representats al sistema penitenciari, a dins de les presons. Per tant, li vull preguntar des del lloc de l'advocacia, si més no, però considera que la presó és un lloc insegur?
A veure, jo, malauradament, hi ha hagut aquesta tragèdia, sense cap dubte, però sí que tinc que dir-li que les presons a Catalunya, i a més la política penitenciària a Catalunya, són un model a tot Espanya. Aquesta és la realitat, un model a seguir, vull dir, i a més crec que l'altre dia es va subscriure una carta per tots els consellers i conselleres posant en valor aquesta política penitenciària, que recordem, una política penitenciària és una política aprovada pel Parlament de Catalunya. És així, que sempre hi haurà incidents, desgraciadament no es podran evitar. S'ha de fer els impossibles perquè no hi passi, sense cap dubte. S'han de fer tots els protocols que calgui, però sempre hi haurà, malauradament, pot passar qualsevol imprevist. Jo crec que són segures, jo crec que sí, jo crec que el model penitenciari és un exemple a Catalunya. Mm. Aquesta és la meva opinió personal. Per suposat.
Jesús Maria Sánchez Degà, de l'Il·lustre Col·legi d'Advocacia de Barcelona. Esperem que se'n surti de tot plegat, que pugui fer d'intermediari i que d'aquesta intermediació en surti una cosa positiva sempre. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres un dia com avui a la caravana.
Faltaria més. A vostès, adiós. Adiós, adiós.
Ràdio Estel.
Si el primer que escoltes quan et lleves és Ràdio Estel, això és un maig com una catedral. Digue'ns-ho. Deixa la teva puntuació a Apple o Play Store. Descarrega't la nostra app, escolta el directe, els podcasts o la ràdio a la carta. Disfruta-la i deixa la teva ressenya o puntuació, perquè això nostre és amor de veritat. Arriba al Liceu, el Messies de Händel, amb l'arranjament que va fer Mozart. Un viatge espiritual i una celebració estètica sota la mirada de Bob Wilson i amb la direcció musical de Josep Pons. Del 16 al 26 de març. Entrades a liceu.cat. Des que la meva mare viu a Domus Viclaret, se sent activa i rep les millors atencions. Què més podem desitjar? Residència per a gent gran Domus Viclaret, a prop de l'Hospital de Sant Pau. Informa-te'n a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domusvi està al teu costat.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Dos minuts i ja arribem a 3:15 del matí. Albert Freixas, bon dia.
Bon dia, Joan.
Si no m'erro, avui ens portes un apunt cultural imprescindible pocs dies de la Setmana Santa i d'aquells que, sens dubte, genera una passió, mai millor dit, immensa, no, només d'escoltar-ho. Això és així, eh?
Tu ho has dit, i a pocs dies de la Setmana Santa i de plantar-nos a la primavera, entrem en plena època de passions. A veure, m'explico. Sobre aquelles passions que no deixen de ser unes representacions musicals dramatitzades sobre el patiment i la mort de Jesús. Però si parlem de passions, estaràs amb mi que una de les més grans de passions la va escriure Johann Sebastian Bach.
Home, i tant. I tant.
Aquest mes de març, el llegat i la devoció de Johann Sebastian Bach tornen al Palau de la Música Catalana. El dilluns 25 podràs gaudir de la passió, segons Sant Mateu, amb la direcció de Christophe Pregarient, una imprescindible de la música sacra que podràs escoltar i viure en directe. Compra les teves entrades i packs a palaumusica.cat. Però atenció, perquè Ràdio Estel i el Palau de la Música sortegen una entrada doble pel concert del 25 de març al Palau de la Música i gaudir de la passió segons Sant Mateu amb Christophe Pregarient. Per aconseguir-la, només heu d'enviar un WhatsApp al 663 99 30 62 amb el text Palau. Repeteixo, 663-99-30-62 amb el text Palau i ens expliqueu amb qui voldríeu anar. Així de fàcil. Sort.
Doncs mira, així de fàcil, Albert, ho tenen els nostres oients. Què més volen? 663-99-30-62 amb la paraula, amb el text Palau, i podeu obtenir aquestes entrades per una magnífica passió al Palau de la Música. Gràcies, Albert. Fins ara.
A tu, Joan.
Ai, nois, cada dia us deixo menys temps perquè cada dia passen més coses. Ferran, què tal? Ferran Serra, molt bon dia.
Molt bon dia.
Eva Vives, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Muntsa la Mua, què tal? Molt bon dia.
Molt bé, molt bé. Ràpid.
Esteu contents i contentes?
Sí, sí. Súper.
Sí? Serà perquè hi ha eleccions?
Això és el que m'ha de verdad. Esto me priva.
Mira com s'ha posat ara.
Bueno, ara, parlant de passions, això mira, és una altra passió, eh?
És una altra passió,
que
eh?
Que sortim, de moment ja estem en una altra.
Sí, sí, sí. Sí.
Mira, les espines.
Tenim quan ara Unes ho feia doblat. Mira.
Per no dependre de la irresponsabilitat dels que posen per davant del país els interessos de partit i pel meu convenciment de que la política només pot ser basada en la responsabilitat i en l'ambició, he decidit convocar eleccions al Parlament de Catalunya per al proper 12 de maig, amb l'objectiu que Catalunya es pugui dotar d'un govern amb molta més força per continuar fent avançar el país i accelerar encara més les transformacions i fer-ho sense dependència dels immobilistes.
Així, Pere Aragonès, que quasi diu independència, anunciava a tothom que, per sorpresa, o menys sorpresa per part d'alguns, anàvem a eleccions anticipades perquè no s'aprovaven els pressupostos, perquè els comuns deien que no als pressupostos del govern de la Generalitat, amb aquest enrocament contra el Hard Rock, aquest casino que s'havia o s'ha, ja no sabem, de construir cap allà a Tarragona. Ferran, com ho veus tu tot plegat, aquesta convocatòria d'eleccions, que no hi hagi pressupostos...
És que si l'entrebanc ha sigut pel del casino aquest, el Hard Rock, quan no està, res, cap partida ni cap euro per aquesta, amb aquest assumpte, i que es deixa penjat moltes altres coses. Però clar, això ja es veia venir, des que Junts va sortir del govern, amb aquesta minoria ja es veia que...
Tu veies venir que en minoria anaven que el pedregar,
sí, sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Eva?
Home, a mi em fa ràbia, perquè és que...
Fa ràbia,
és, eh? Sí, és esgotador.
I saps que des de que Pere Aragonès va convocar eleccions, tinc la sensació, i és només una sensació, de sortir al carrer i escoltar la gent, que la gent està entrecansada i emprenyada. I dic entrecansada i emprenyada perquè sí que és veritat que portem uns quants adelantaments electorals ja, i és com si, escolta'm, no importés el nostre vot.
Sí, no, i a més que és com si estuviéramos estancados siempre, o sea, no avancem, no es fa res, i la veritat ja és esgotador, o sea, per mi és esgotador.
Tot esgota, eh?
Sí.
Clar, ara començarà campanya
ara
electoral.
Ara les campanyes, i quan no sortim d'una cosa, comencem amb l'altra, i és com nunca acabar i nunca avançar. És...
Que té uns costos macos, també,
sí,
t'ho dic.
Sí, sí.
No, això és el que veig, els costos. Bueno, però de tota manera ara donarà molta feina a tots aquells que estan inventant coses per als indepes, perquè el que voldran és agafar en Puigdemont. O sigui que, perquè ell es presenta.
Puigdemont, que aquest dijous ho anunciarà,
sí,
si però, es presenta
bueno,
o no.
Jo penso que sí, però segur que estan allà amb tota l'artilleria i tota la intel·ligència artificial.
Aquest dijous l'escoltarem des d'Elna, en aquesta mateixa emissora, per saber si diu que sí, diu que no ho sabem ben bé.
Per cara satisfacció que té, sembla que sí, però jo d'aquests paios jo no me'n refiaria, eh? Mm. Res.
Escolta, hem d'anar canviant de qüestió rapidíssimament, perquè, clar, tenim el temps que tenim avui, sí. I vull escoltar la vostra veu en, de diferents temàtiques que han passat aquestes setmanes. Una temàtica molt seriosa és el que ha passat amb el crim de Mas d'Enric. A la presó de Mas d'Enric, aquest pres que va assassinar a una cuinera i posteriorment es va suïcidar, un tema molt, molt seriós, no només pel fet, que també, evidentment, i molt greu, sinó també perquè ha posat sobre la taula una sèrie d'indignacions històriques que tenien els funcionaris de presons sobre la taula i que no s'havien escoltat fins ara, i sembla que les posicions s'han enrocat molt, perquè la consellera sí que vol una reunió, ahir em va proposar fins a dues, una a les 9 del matí, l'altra a les 2 del migdia. Els sindicats han dit que de moment que no volen parlar amb ella, si aquí no hi ha dimissions. En fi.
Ja, és que la política, que ja fa temps que amb les presons els funcionaris ho estan reclamant, que hi ha aquesta, diguem, política bonista que té que tindre els seus límits i els seus controls. Com un... aquest treball, abans s'anomenaven, eren els presos a confiança. I quina confiança pot ser un que ja està allà per haver... agredit, bueno, matat, així, amb un ganivet. I, per exemple, en un lloc on hi ha...
No, és a dir, m'estem investigant tot plegat. Jo no crec que triem molt en saber l'informe aquest, perquè avui hi havia coordinació i reunió amb la família de Núria López, que és la dona que...
La víctima
que ha patit aquest assassinat, evidentment. I jo no crec que triem gaire en saber tot el que ha passat amb aquest informe, però és evident que algun mecanisme de control ha d'haver fallat. És a dir, un pres... Sabem que pot accedir a cuina, i no només a cuina, perquè aquest pres tenia accés al més rang a dins de la cuina, amb ganivets a la vora, quan venia d'un crim comès en ganivets precisament a una dona, però és evident que també perquè el pres pugui ser allà es fan certs anàlisis psicotècnics i certes proves, si no hi va. Per tant, alguna cosa ha fallat aquí. El que no sabem és què.
I a més, el que ja reclamen de ser considerats agents d'autoritat.
Agents d'autoritat.
Allà estan... amb una minoria i amb un ai, 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 ui, que lidiant en segons quins personatges, sí.
És que estan desprotegits. Jo penso que els funcionaris, de fet, estan desprotegits, però a més, a mi el que més, com deia el Ferran, és el que més em xoca, no? Que una persona que ja ha fet entenc que tingui que fer una reinserció i tot això, però una persona que ja ha matat amb un ganivet, o sigui, no pots posar-ho en la cuina per més que hagi avançat, vull dir, no sé, em sembla, me xoca, no? Que hi ha molts treballs que pot fer per reinsertar-se, no? I no justament aquest, eh? Almenys fins que no estiguis segur del tot, hi ha un així, no sé, jo... hi ha tantes fugues. És un cap gorditxa.
Montse.
Mira, jo no vull fer broma, però les persones són una olla a pressió i no és per la, no és per la que era cuinera ni res, però és que és cert, qualsevol cosa pot desencadenar el que no t'hi pots pensar. Ara, passen examen i test psicotècnic, sí, però és que aquesta gent és molt llesta. Saben també vibrar tot el que és els testos i tot així. I no sé si recordeu el final de Psicosis, la pel·lícula, que ell es queda allà assegut dient que ningú sabrà que... Bueno, pensarà que jo sóc capaç de matar una mosca. O sigui,
és que són intel·ligents.
No, són molt intel·ligents.
Són molt intel·ligents.
I saben com...
Sí, sí, manipular...
Jo després, quan s'acabi això, us explicaré una cosa, sí, perquè sí. És que no tenim temps.
També us dic que, clar... Avui en parlàvem amb diversa gent, entre ells en parlàvem, n'acabem de parlar ara mateix, amb el degà del Col·legi Oficial de l'Advocacia de Barcelona, l'ICAP, i ens plantejava una altra cosa, que és el plantejament invers. És a dir, també és veritat que hi ha protestes. Avui no. Avui no, i tot dependrà de si avui va bé o no va bé la cosa. Si no va bé la cosa, demà reprendran aquestes protestes a les portes de molts centres penitenciaris de Catalunya. I si hi ha moltes protestes a centres penitenciaris de Catalunya, hem vist el que ha passat aquesta setmana, que la gent no pot accedir-hi, que la gent no pot sortir-hi i que es vulneren alguns drets dels mateixos presos, com el mateix dret a la defensa.
Sí,
aquesta és l'altra visió, clar, que tampoc estem veient tots. Vull dir, no és un fet fàcil, el que tenim sobre la taula i com a país, afrontar el que està passant als centres penitenciaris de Catalunya.
Home, l'ambient és tòxic tant perquè estan allà interns com va per als altres. O sigui, sí, sí. Això està demostradíssim. Però què hem de fer? No hi ha unes cases, potser hi ha algunes presons que sí són exemplars, no?, i que tenen una vida molt més natural, per dir-ho d'alguna manera. Però quantes hores es passen dintre d'una cel·la sense poder sortir? I de vegades m'ho penso, jo seria capaç d'estar tantes hores a casa meva amb tot el confort, sense sortir d'una habitació que és més petita que això que estem aquí nosaltres vivint. Home, per l'amor de Déu.
És que la llibertat és l'home.
I quanta gent està allà dintre?
Sí, sí, sí.
Hi ha una ràdio, la superen, què? O sigui que tenen drets, les persones tenen molts drets.
Sí, sí, sí.
I els altres de vegades també...
Sí, per les dues parts.
Inflen molt el pit, eh? Mm. Ojo.
Per les dues parts, vull dir que per les dues parts hi ha justícia i injustícies, no? I, bueno, és difícil. A més, la llibertat és el més maco que hi ha, no? Mm. I quan et priven d'això, encara que tu busquis, però és molt complicat aquesta història, de fet.
El difícil és la convivència de les dues parts, per dir-ho així, no? Vostè té que estar molt controlat i molt estudiat per actuar. No esperar que passi una cosa grassa, per llavors, ai, no.
Escolteu, a canvi de qüestió radicalment, perquè també hi ha altres coses importants, com a part de l'actualitat més política o més crua, com aquesta dels centres penitenciaris que estem vivint arreu del país, hi ha altres coses boniques. Per exemple, en plana cultural, com sabeu, aquest cap de setmana s'ha celebrat una cosa als teatres de Catalunya. Algú m'ho sabria explicar, què ha passat aquest cap de setmana als teatres de Catalunya o no?
El que tindria que passar cada dia.
Ara t'escolto, Ferran. El cap butaca buida. El cap butaca buida va néixer com a proposta de la gent del món cultural, de la gent del món del teatre, per fer, deien ells, un Sant Jordi, com una mena de diada pel teatre català, i que cap butaca del país, de cap teatre del país, quedés buida. Moltes produccions teatrals que han anat arreu del país perquè tot no es concentrés a Barcelona, i moltes d'elles ja estan de gira per tot arreu de Catalunya. I sembla que sé que ha funcionat.
Sí, sí.
No? Ha estat bastant...
45.000... Jo vaig anar
ahir... Heu anat al teatre?
Però no aquest.
Vas anar diumenge?
No, jo vaig anar ahir. Però, dilluns. Però no per aquesta...
No per la iniciativa, eh?
Sinó perquè tenia les entrades al Borràs, Estimada Mort, perquè ho feia...
Boníssim.
Un amic, que és el que fa de tècnica i la il·luminació. I va estar molt bé. I estava... A tope, eh?
Estimada Mort, que si no erro és com una lectura de cartes.
Bueno, és una lectura de l'amor, de cada els casos que surten, explicar una mica la part de l'amor, no? I bueno, va estar molt bé, i estava el teatre hasta la bandera. I no entrava dintre d'això, però...
La gent està omplint els teatres,
sí,
darrerament,
sí.
Eh?
És que és molt maco, passa que el teatre generalment és caro, però si no... A mi m'encanta el teatre. Passa que, bueno, això la cultura tindria que ser, si no gratuïta, que fos accessible
ara
a més gent.
Ferran.
Jo m'agrada molt el teatre, vaig el que puc, perquè valoro que l'actor està treballant en aquell moment per tu. No és el mateix, per exemple, que diu, oi, una pel·lícula, un actor, oi, quin bon actor. Cony, a millor aquella escena l'han fet 40 vegades. En canvi, el teatre és pur realitat. Veus la valua d'aquella persona i que com transmet el que vol. I, sí.
Jo acostumo a anar a microteatre.
A mirar, també.
Sí.
És molt xul el microteatre, eh?
Sí, molt. A mi m'encanta, perquè a més són persones que no tenen moltes possibilitats, amb molt poc munten una obra maquíssima. En una de les que vaig anar, el senyor que estava al costat meu, que no el coneixia de res, quan acaba, va dir, que obra tan grande per a un teatre tan pequeño, una sala tan pequeña. És que és cert, no?
Hi ha obres de teatre que es fan amb un menjador de casa.
Sí,
literalment, clar. Amb un menjador de casa.
Sí, sí.
I amb el que tenen allà, fan una obra de teatre que val molt la pena. Escolta, està bé que entre tant desastre, a vegades, podem gaudir del món del teatre. I una mica el que deies, Eva, sí, és veritat que és una mica carn al teatre, sí, és veritat que hauria, jo crec que hauria d'estar més subvencionat, que normalment posem a sobre la paraula subvencionat, posem sempre moltes pegues i tothom veiem molt malament que tot estigui subvencionat,
però hi ha coses que jo crec que han d'estar subvencionades, com la cultura, per exemple, perquè són molt cares. Sí que és veritat que és car, però és que darrere, i també ho deies tu, Eva, darrere hi treballa molta gent, molta gent. Veiem els actors, però hi ha il·luminadors, muntadors, tècnics, en fi, de tot allà.
Mira, Joan, deixa'm dir una cosa i acabem.
Pocs segons.
Perquè, diem, cultura, però si tu entres per les subvencions de cultura, el que et dono més és per cargolades, botifarrades i coses per l'estil.
Eh? Mira, més teatre.
Sí, clar, és un altre teatre, t'ho dic, perquè ja quan són una mica més de fons, res, callo.
Ferran, Montse, Eva, com sempre, moltíssimes gràcies. Al proper dia sí que us prometo més. Això sí, si ens deixen, si ens deixa l'actualitat, sobretot si ens deixa l'actualitat. Moltíssimes gràcies per venir al Vent de la Caravana. Que vagi molt bé.
Bon dia a tothom.
Aviat.
Per cert, que nosaltres anem als serveis informatius d'aquesta casa. De seguida, Júlia Julvé, que ens explica per on passa tota l'actualitat. I tornem de seguida amb més Caravana. Fins ara.